La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
I felices vigílies.
Gràcies.
Que de vegades no ens en recordem de felicitar els Jordis, eh?
Exacte.
El dia de Sant Jordi,
sí,
ens passa,
sí.
No, Jordi?
Passa això amb els Joseps, els Joans, els Jordis, són tan, tan fàcils que te n'oblides.
Demà és Sant Jordi, evidentment, i avui en Jordi ens porta una secció una mica especial, eh? I a més m'ha fet gràcia perquè has triat un tema, és que clar, en podríem triar molts, hi ha moltes relacions, però has triat un d'especial, bé, que ens l'expliques ara.
Sí, perquè al voltant del cinema i diríem la diada de Sant Jordi s'ha parlat moltes vegades i aquí mateix ho hem tractat al voltant dels llibres, al voltant d'adaptacions. No volia parlar precisament ni de cinema i llibres, ni de cinema i escriptors o escriptores. Tampoc volia entrar en aquell famós debat de si és millor la pel·lícula o la novel·la o el llibre. I per tant, com que a banda de Sant Jordi també és el dia del llibre, però també és el dia de la rosa. I per tant, parlarem de flors.
De flors.
Parlarem de flors en el cinema, i perquè a la història del cinema hi ha títols que precisament parlen d'una font concreta, a vegades intencionadament, com veurem, altres vegades és perquè sí. Molts cops no ho fan gratuïtament perquè el significat o el sentit que moltes cultures donen a cada modalitat de flor té un sentit que lliga amb l'argument o amb l'esperit de la pel·lícula, i per tant sempre en totes les pel·lícules hi ha hagut alguna escena on tallant flors, però a vegades és una cosa molt supèrflua i perquè sí, però d'altres tenen fonaments molt, molt sòlids.
Molt bé.
Si ara, et sembla, sí. digues.
No, anava a dir ara que els oients comencin a rumiar
Exacte.
Allò amb flors i cinema, a veure què els hi ve al cap. Segur que potser alguna de les pel·lícules, els títols o escenes, ens la diran Jordi, o no? Per tant, a partir d'aquí, Jordi...
He anat directament a la pràctica avui, no hi ha gaire teoria, hem anat directament als títols perquè podeu escollir per veure'n algun aquests dies o senzillament per saber quin és el significat de la seva gènesis. Tenim d'entrada, per exemple, la pel·lícula Memòries d'una geisha, basada, com sabeu, en una novel·la d'Arthur Golden i que va dirigir Rob Marshall i va produir el senyor Steven Spielberg, aquesta pel·lícula, i explica la història d'una nena de 9 anys venuda a una casa de geishes. Tot això passa poc abans de la Segona Guerra Mundial, i hi ha una de les escenes en què hi ha una veritable pluja de pètals mentre es passegen dos dels protagonistes en aquesta casa de geishes que hi ha la nena, hi ha una veritable pluja de pètals, i són pètals de la flor del cirerer, que en les cultures, sobretot de l'est, aquest tipus de flor s'associa al caràcter passatger de la bellesa i de la vida. Clar, amb una història en què parla d'una nena i que a més parla d'un tipus de, entre cometes, feina com és el de la geisha, doncs tot és molt passatger, fugisser, i tot dura molt poc, i per tant té un sentit que hi aparegui la flor del cirerer.
A més que al Japó anar a veure els cirerers florits és tot un espectacle, i a més
és,
exacte, és un ritual. I amb una pel·lícula com aquesta, malgrat feta des de l'òptica americana, clar, és lògic que s'hi agafi aquesta flor.
Tenia tot el sentit. Un clàssic de la història del cinema, Luces en la ciutat, recordeu, pel·lícula escrita, dirigida i interpretada per Charles Chaplin, és considerada entre les 10 millors pel·lícules de la història i explica la història, una història d'amor entre un rodamón i una florista que és cega. El rodamón també té unes relacions convulsives i conflictives amb un home alcohòlic, el que vol ajudar però que al final li costa anar a la presó, o sigui que el Charlotte, Charles Chaplin, acaba com a protagonista un temps engarjolat. I la protagonista de la pel·lícula és la flor de la violeta, que surt molt en aquella botiga que regenta aquesta florista, i perquè s'associa a la humilitat i la penitència, és a dir, que mai tan ben trobat el fet que aquesta història, en què durant un temps el protagonista passa una pena de penitència, doncs sigui a través de la flor de la violeta.
Molt bé.
Per altra banda, Blue Velvet, el gran director David Lynch, una de les seves tantes extravagàncies i pel·lícules originals, amb una història que té moltes, com sempre, té molts superarguments, però un d'ells és el d'un jove que troba una orella en un camp. i que
no inicia... No hi trobo una flor en un cap, no, hi trobo una orella.
Inicia una investigació perquè vol intentar saber a qui pertany allò i quin és el succés que hi ha al darrere. Ho fa al costat d'una noia que després resultarà que és la filla del policia que porta el cas, judicialment, i apareix també una altra dona. I el jove el que fa és intentar trampejar la seva investigació entre la relació que té amb les dues dones. Aquí els protagonistes són els tulipans. Mm-hmm. Els tulipans que apareixen en moltes escenes i que és una flor també, com dèiem anteriorment en altres casos, en aquest cas s'associa a l'amor incondicional i pur. És a dir, intenta escenificar aquesta història d'aquest noi que intenta ser el més genuí, més ingenu entre les dues dones i té aquest amor que els tulipans una mica plasmen a la pantalla.
Molt bé.
Clàssic infantil i també de la història del cinema, El Mag d'Oz,
sí.
El Mago de Oz, dirigida per Victor Fleming i amb Judy Garland d'estrella, tots ho sabeu, és un musical mític dins de la història del cinema i recordem que hi ha una escena on tots els personatges acaben dormits, víctimes d'un conjur de la bruixa dolent de l'est, que em sembla que després l'aixeca la bruixa dolenta del nord, però bé, el cas és que hi ha un moment en què tots els personatges, l'home de llauna, el lleó, la Dorothy, que és la Judy Garland, acaben dormits en un camp i aquell camp són roselles. Roselles que, a més, el camp on te queden tots adormits és un camp immens i són roselles reals i que va portar la seva feina a l'hora de muntar-ho. I queden allà adormides i, per tant, en aquesta pel·lícula té un protagonisme important les roselles. Big Fish.
Sí?
Tim Burton. Gran pel·lícula, la història d'un fill que visita el pare que és a punt de morir i el pare és un cuentista, entre cometes, és a dir, un gran especialista en explicar contes, en explicar llegendes, tradicions orals, i que a través dels seus records, anem veient la pel·lícula, es barregen la realitat i la fantasia, i hi ha una escena que s'obre una finestra des d'una casa i també es veu un camp immens, immens, en aquest cas de narcisos. També és un camp real plantat realment, o sigui, els d'escenografia s'ho van passar bé plantant milers de narcisos. Són associats a les dobles realitats, a les endormiscades, als somnis, és a dir, que va molt lligat amb el que és l'argument.
Sí.
I també té una doble intenció perquè juga amb el caràcter narcisista del pare, que li agrada molt i recrea molt a l'hora d'explicar totes aquestes històries, aquestes aventures. Ell s'hi troba molt bé i, per tant, el títol fa una mica el joc amb aquesta flor.
Uh-huh.
Deshojando la Margarita...
Mira, aquí ja sabem la flor, no?
Aquí ja sabem directament, és una comèdia que va fer famosa a una tal Brigitte Bardot, que va rodar just abans de fer I Dios creó a la mujer. Era una jove que va escriuen a la pel·lícula, el personatge escriu una novel·la que resulta escandalosa pel moment i el pare l'amenaça amb tancar-la en una mena de convent, en una mena d'institució d'aquestes que no en pugui sortir, i són mítiques les escenes perquè ella s'escapa i va parar a treballar en un cabaret d'estriptease i hi ha una escena mítica que són quatre margarites que fan la funció de sostenidor en la persona de Brigitte Bardot i, per tant, el protagonisme de la flor en aquest cas. Aquí la Margarita sempre s'ha dit, va associada a la innocència, que no sé si seria el cas, i a la puresa i a l'absència de dobles intencions. És a dir, que l'intenció, suposo, de la protagonista, en aquest cas de la Brigitte, en aquest paper, és anar amb la cara descoberta i patir les conseqüències de les seves novel·les. I per últim arribem a la protagonista del dia, que és la Rosa. He portat dos petits exemples, un que és molt de passada i l'altre que hi entraré una mica més. Un és La Bella i la Bèstia, tots
sí,
ho sabem,
i tant.
Pel·lícula Disney on un príncep convertit en bèstia fins que sigui estimat de veritat. Recordem que hi ha el protagonisme d'aquella rosa eterna que està tancada en aquell en mena de...
I que es va pensint.
Exacte, i que malgrat ser una rosa que hauria de durar sempre amb les mateixes condicions, es va pensint. I l'altre és un títol, diria, mític per alguna de les seves escenes, com és American Beauty.
Mítica escena de la banyera.
Ah, exacte, dirigida per Sam Mendes, interpretada per Kevin Spacey i Annette Bening, però també per una jove,
sí,
que és la que protagonitza l'escena que ha quedat a la memòria amb aquella caiguda de
pètals
de rosa
inclosa, sí,
sobre
sí,
el cos nu de Mena Subari,
sí,
que en aquella pel·lícula va tenir aquell paper tan estel·lar. A més, cal dir, que per això vull aturar-me en aquest títol, que American Beauty és una variant de rosa. És a dir, hi ha un tipus de rosa que es diu així, American Beauty. Va ser cultivada i creada per Henri Ledechaux a França l'any 1875, és una rosa una mica artificial, diríem, entre altres coses, perquè el tall no té espines, per tant, fuig.
Sí, és com quan la fruita també li treus a les llavors, no?
Sí, fuig de la, del romanticisme i de la literatura que té al darrere la rosa amb les espines. I que, a més, és la varietat més venuda per Sant Valentí als Estats Units, evidentment.
Té tot el seu sentit.
En la pel·lícula, el que fa és simbolitzar una mica la bellesa artificial, que és el que... una mica l'enlluernament aquest que té Kevin Spacey perquè ella és jove, que està tan lluny, evidentment, de la seva realitat. Ell es creu que està enamorat precisament d'aquesta protagonista, però ve a dir un enrerefons una mica amarg, que és que la rosa, encara que és una flor molt bonica i que, a més, resulta cara aquests dies, precisament.
Certament.
No deixa de ser una flor molt comú, sí. I que, a més, és molt recurrent per expressar sentiments i a l'amor.
És com un clàssic,
sí,
al final, eh?
Poca gent regala altre tipus de flor quan vol expressar un reconeixement cap a un altre i li regala, doncs, un ram o un exemplar d'una rosa. Per tant, diríem que encara que sigui una mica vulgar, entre cometes, i que és universal perquè serveix per tothom, segueix sent el símbol d'aquest dia de Sant Jordi que demà celebrarem. Compreu i regaleu llibres, compreu i regaleu roses, però avui, a més, heu aprofitat per conèixer un altre tipus de flors que han homenatjat les pel·lícules amb tantes i tantes històries.
Doncs vinga, compreu llibres, compreu roses i veieu bon cinema. Això us ho recomanem.
Exacte.
Des d'aquí. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Ever just